Agraïment al poble de Martorell i en especial al seu ajuntament, representat en la figura de l'alcalde Xavier Fonollosa, per l'immens honor que representa per mi haver estat escollit per engendrar aquest pregó a la Fira de Primavera d'enguany, en commemoració, a més, del 150è aniversari del Museu de l'Enrajolada, un espai que més del tot familiar i mai més ben dit, no? I que porto en el fons del meu cor des del meu naixement. Així doncs, moltíssimes gràcies. I ara, com a qüestió prèvia, deixin-me donar-los amb humilitat un petit consell a l'Ajuntament. No els hi cobraré res per part meva. I amb l'ànim d'ajudar a la modernització i globalització cultural de la vila, els hi pregunto. Entenent que estem immersos en un món globalitzat i que les noves tendències avancen cap a una modernització ferotge, que trenca esquemes i valors tradicionals amb l'objectiu d'adaptar-nos a les noves tecnologies i fer d'aquest món actual un espai més cuqui, més inclusiu, més transversal i més progressista, no troben vostès que el nom de Festes de Primavera ha quedat del tot obsolet, que ha quedat antiquat i carrincló? Davant de títols d'esdeveniments com ara BCN Film Festival 080 Barcelona Fashion, Mobile World Congress, Sonar, Primavera Sound, Smart City Expo, Barcelona Open, Bridal Fashion Week, Black Music Festival i un llarg etcètera de manifestacions culturals, esportives i de tota mena que es produeixen a Catalunya, no ens sembla que cal un canvi rotund de titulació a Martorell? És a dir, posar-se al dia? Això sense oblidar el magnífic i impactant canvi de nom de les emissores públiques de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió de Catalunya, que, sense cap mena de vergonya i amb tota la impunitat, i tal com s'han de fer les coses, han substituït les ja històriques i estimadíssimes marques de TV3 i Catalunya Ràdio per l'innovador i xatxipiruli 3CAT i 3CAT Info. S'imaginen vostès per un moment que Coca-Cola, Ford, Siemens o la britànica BBC canviessin els seus atents logos per d'altres substituïts sense sol tenir volta? En el cas de TV3, la gran organització universal de papanates ha obtingut un èxit indiscutible i cal reconèixer-ho. Crec que hem de seguir aquest camí, alcalde. Així doncs, i per posar-se al dia, jo proposo canviar el gastat nom de Fira de Primavera de Martorell, que fins i tot em sona malament el dir-ho, per Martorell Spring Fair Happening. Si els hi sembla bé, és clar. Repeteixo, no els hi cobraré ni un duro per aquest assessorament. En canvi, d'altres sí que van facturar per això, per aquesta bestiesa. Bé, dit això, em presentaré, em dic Jaume Santacana i Martorell. És molt possible que per molts martorellencs el nom Santacana els soni com a carrer o potser com a museu. En realitat, aquest cognom té un origen ben senzill i natural. Prové d'una petita ermita situada al centre d'un poble de la comarca veïna de l'Anoia, Orpí. Aquesta esglesiola, actualment en desús eclesiàstic, està dedicada a Santa Càndida, i així de Santa Càndida s'ha format Santa Cana, que a tots vostès els sona ben proper, el cognom. Segons que sempre m'havien explicat, la paraula Martorell, d'altra banda, ve directament d'un emperador romà ben conegut, Marc Aureli. D'aquí Marc Aureli, Martorelli i finalment Martorell. No n'estic gens segur que això sigui gaire científic, però de tota manera és com sempre m'ho van explicar. Aquí hi ha algun historiador que podria dir més coses sobre això i millors. En qualsevol cas, n'estic ben orgullós de dur aquests dos cognoms, i especialment el segon, aquest Martorell. Els he de confessar una petita mentida que al llarg de tota la meva vida he anat repetint. És cert que es tracta d'allò que s'anomena mentida piadosa, però al cap i a la fi no deixa de ser mentida. M'he passat més de mitja vida viatjant per tot el món. Doncs bé, a tot arreu, i sempre que m'han preguntat d'on era, sempre he contestat que de Martorell, tot i no ser veritat. El cert és que vaig néixer a Barcelona, però sempre m'ha agradat fer-me passar per martorellenc. Al cap i a la fi de tant repetir aquesta bola, me l'he arribat a empassar jo mateix, i que per molts anys, si vostès m'ho permeten. De fet, el meu DNI també diu que em dic Jaime, i que sóc espanyol, o sigui que mentida per mentida. Des del meu naixement al 1950 fins a la primera joventut, cap a la meitat dels anys 60, passàvem llargues temporades, molts mesos, aquí a l'Enrajolada. Érem una família, el pare Lluís, la mare Maria i els tres germans, Montserrat, Francesc i un servidor, dels quals només quedem la meva germana i jo mateix. Veníem habitualment amb el cotxe del Guixaire, amb el Canals. De sempre, el viu record de les estades a l'Enrajolada em provoquen un estat de felicitat persistent en el temps i en l'espai. L'experiència de les meves peripècies per dins de la casa, de les corregudes pel jardí i de les meves expedicions per les caves soterrades del xampany Rubricatus és persistent en el temps i inoblidable en la memòria. Cal dir, però, que viure en un museu, sens dubte un privilegi, comportava també els seus traumes psicològics per un infant. És a dir, creuar-se constantment amb imatges de caire iconogràfic tendent a la cruesa i a la salvatgeria més evident, em produïa una fresca sensació de terror. Per una criatura de pocs anys, trobar-se constantment pels passadissos i habitacions amb imatges de martiris, Sant Andreu amb una creu en forma d'X, Sant Sebastià amb tot el cos travessat per fletxes, no era precisament una visió excessivament grata ni alegre. El mateix em passava amb una pila de rajoles que mostraven tot tipus de monstres, de dracs malvats, de serps llefiscoses o de tota classe d'animals grotescos i estrafalaris. Totes aquestes visions diàries em van produir més d'una esgarrifança, amb el conseqüent malson. I vés a saber si m'han quedat seqüeles extravagants dins del meu cervell. En canvi, el que és segur que aquesta infància m'ha regalat és una gran estimació per la sensibilitat i l'art en general. Vull fer també un esment, breu esment, especial a la colla de veïns que treballaven en els seus establiments a la vora de casa, que en aquells anys van formar part de la meva vida quotidiana i amb qui vaig compartir un espai de veïnatge i que he portat sempre més en el fons del meu cor com a record inoblidable. És a dir, la noció de veïns i de relació amb els veïns, veïns, com el seu nom indica, gent propera, la vaig aprendre des de molt petit aquí. No? Puc parlar de molta gent i me n'oblidaré molts, però jo recordo molt bé els de Cal Palet, des de Cal Palet fins a Cal Augusto, passant pel sastre Josep Salvi, per Cal Fideuer, el barber Pere Poc, Cal Encarna, l'electricista de Cal Piu, els Plans, els genuïns pans i les deliciosos coques de Cal Bonastre, Cal Xic, la Montserratina, la carnisseria de Cal Biel, la sabateria Martínez, la ferreteria de Calàries i al costat l'aroma específica de les vaques de Cala Polònia, que eren justament exactament aquí enfront. La botiga de roba de Cal Gerrer, els Casasaies, els millors melindros i secalls que mai no he tastat mai de Cal Artigues, o els dolços de Cala Victòria o de Cal Gomà. Per cert, en aquest darrer establiment, Cal Gomà, de pastisseria, hi venien un parell de productes que feien especial salivera. Una mena de carquinyolis plans i multiformes, ignoro si en aquests moments encara els venen, que s'anomenaven records de Martorell i que combinaven a la perfecció amb una copa de xampany. I d'altra banda, una bola de trufa gegantina que duia un nom que a hores d'ara sembla del tot imprudent pronunciar, perquè és molt bèstia. En deien un beso de negro. No sé com ho veuen, però era així. Un dels veïns més característic i estrafolari era l'anomenat Tabaler. Es tractava d'un home mal forjat, llarg de braços i de cames, que lluïa un senyor bigoti fenomenal, d'estil de linià. El Tabaler mai vaig saber el seu nom original, tot i que Tabaler en principi es refereix a aquell que toca el tamboril o tabal. Es dedicava a la recol·lecció de tota mena d'andròmines i trastos vells que guardava en un tronat magatzem a la porta del costat de la sabateria Martínez, al qual s'hi accedia per un estret passadís. El magatzem era un espectacle màgic i a la vegada imaginatiu. Amb ell vaig saber en què consistia la feina de drapaire. Entre tots aquests veïns, i molts altres que no recordo, n'hi havia un de molt especial per nosaltres i per mi, concretament, que era el Pepet Basté, que tenia el taller i la seva vivenda just al davant de l'entrada principal de l'Enrajolada. Em refereixo a l'entrada just a l'altra banda que dona al carrer. No? Tenia la seva vivenda allà i treballava allà. El Pepet havia estat un gran amic del meu avi, Francesc Santacana i Romeu, i més tard del meu pare. L'admiració i respecte que vaig sentir pel Pepet va ser immensa. Era essencialment un home bo, un home de bé, una persona molt propera a la senzillesa i la cordialitat humana. Encara el veig assegut a la seva tauleta de treball, que per cert em va regalar poc abans de morir i la tinc a casa, amb una cigarreta apagada als llavis i utilitzant les seves eines per treballar el cuiro per guarniments de carros i cavalls. Els estius després de sopar, la meva família es plantava amb cadires a la porta del Basté, just aquí al carrer, amb el Pepet i l'Antònia i preníem a la fresca mentre criticàvem, tot saludant, a tots els veïns que anaven passejant i a la vegada també criticant-nos a nosaltres. Tot en discreció, sana xafarderia. Abans d'anar a dormir fèiem un tom estirant les cames, travessàvem el pont de la noia i tornàvem a casa. Cap als anys 70 del segle passat, amb motiu de la realització d'un documental sobre Josep Pla, vaig iniciar una relació llarga i positiva amb l'escriptor empordanès. L'any 74 va passar una setmana a casa meva quan jo ja vivia a Can Sunyer del Palau, una masia situada entre Martorell i Sant Andreu de la Barca. Un d'aquests dies, Pla i un servidor vam passar una tarda passejant per Martorell. Tinc una fotografia nostra com a testimoni davant el Pont del Diable. Per cert, una fotografia que avui el magnífic fotògraf Ferran Porta ha penjat, no sé si, com que no hi entenc, no sé si Instagram, Facebook, TikTok, no, ho ha penjat en algun lloc, que m'ha fet molta il·lusió aquesta fotografia. Pla tenia molts bons records de la seva estada a Martorell, als anys 30, quan s'hi va estar uns mesos amb l'objectiu d'ajudar Francesc Pujols a escriure el seu llibre Manual d'Hiperxiologia. Pla es va fer íntim amic de Pujols i van compartir tertúlia a l'Ateneu barcelonès molts anys. Pla opinava que la història de Martorell és a escala reduïda a la història de Catalunya. Per cert, l'escriptor empordanès també em va explicar que a Pujols li agradava molt una poesia de Pitarra que, citant Martorell, deia: «No hi pot haver lleialtat, ni virtut, ni honor, ni seny on no es vegi Llobregat, els turons de Montserrat i el blanc mantell del Montseny». Pla va viure durant aquest temps a la fonda de l'estació, a l'Empalme, que se'n deia, em penso que encara en diuen l'Empalme, no? Em va explicar que un dia davant la fonda es va trobar el cap d'estació que li va comunicar que s'havia mort el seu pare. Pla li va preguntar: «Quan ha estat aquesta pèrdua?» I el cap d'estació, amb un llenguatge marcadament ferroviari, li va contestar: «El meu pare s'ha mort a les 18:37. Encara no s'havien inventat els rodalies. Un dels desastres més històrics de la nostra trista pàtria, diguem-ne, rodalies, com s'ha dit. Durant aquesta estada a Martorell, l'any 31, cap al vespre, es trobaven Pla, Pujols i el meu estimat pare Lluís, que llavors tenia una vintena d'anys. Passejaven gran part de la nit i s'anaven aturant als bars, al Progrés, al Círcul i d'altres. Després paraven a casa d'en Pujols, prenien uns vins, a l'Enrejolada uns altres vins i acabaven a l'estació. Xerraven sobre Déu i sa mare, tal com deia Pla. L'escriptor lloava amb ganes el vi blanc de Martorell, i el va lloar durant tota la vida, que deia que era comparable als millors vins francesos i italians. Francesc Pujols, que també era de Barcelona, com jo, diguem-ne, no era de Martorell, era un autèntic geni. En un cos certament corpulent hi habitava una ànima elegant. Gaudia d'una intel·ligència i una sensibilitat fora de sèrie. El seu sentit de l'humor travessava totes les línies, utilitzant la ironia més esmolada amb una destresa insuperable. A casa seva, a la Torre de les Hores, i amb una tortuga a les mans, quan estava xerrant amb gent, parava de parlar, es mirava la tortuga i simplement deia, o sigui, tothom se'l quedava mirant i deia: què està passant? I mirava la tortuga i deia: ja no se'n fan de coses d'aquestes. Em sembla meravellós. Igual que li preguntaven les visites que anaven a casa seva: escolti, senyor Pujols, senyor Paco, que li deien, com és que no té mosques a casa seva? I els deia: vingui, vingui, que els diré l'orella, les mato. En un altre ordre de coses, un dels records més vius que en tinc de les meves estades a la Rajolada és la il·lusió que em feia baixar a les caves de xampany que hi havia sota el pati del museu. Tot i la meva curta edat, quan entrava al celler m'enamorava l'intens aroma que es desprenia de les botes, un olor forta, penetrant. Un cop s'iniciava la baixada cap a les profunditats del terreny, els milers i milers d'ampolles perfectament arrenglerades, primer en pupitres i després en túnels, només il·luminats per bombetes de 40 watts, m'impressionaven i m'introduïen en un estat de misteri que em feien entrar en un món enigmàtic i aventurer. S'anomenava, com abans he citat, Rubricatus, que de fet és el nom del riu Llobregat en llatí i que significa vermellós, rubber, vermell, per color de les aigües. L'ànima de l'empresa era en Francisco Gibert, que coneixíem com a Francisco de Baix a l'Hort, que era un altre home bondadós que ho va donar tot pel producte. Molt amic del meu pare i va fer de l'elaboració del vi escumós la seva vida. Quan parlava del miracle de la fermentació, els ulls se li espurnejaven i la parla li fluïa sense aturador. I dins del món dels personatges martorellencs que van deixar empremta en la meva persona, no em puc oblidar d'un element humà que per la seva senzillesa i sentit de l'humor em va impressionar de manera positiva, molt positiva. Exercia un ofici digníssim, avui en dia, si no perdut, molt mal guanyat. Era cambrer. Es deia Puig. En Puig era un compendi de vivacitat, ironia d'alta qualitat, enginy intel·lectual, vocació de servei i visió mitja esperpèntica de la realitat. Jaqueta blanca, impecable, corresponent al seu ofici, i els pantalons rigorosament negres situats exactament just a sota la xella, penjats d'uns tirants, de recorregut d'un pam. Com que portava els pantalons aquí, era molt fort. Tot i manifestar sempre la més estricta confidencialitat pròpia de la seva ocupació, en Puig mantenia dues actituds curioses, molt curioses. Prenia nota als comensals amb una llibreteta discreta de tot allò que els clients li demanaven, per menjar o per beure. Jo vull una Coca-Cola, jo vull una cervesa, jo vull un cafè, jo vull no sé què. Sèrio, ell sempre sèrio, no? I quan tornava amb les comandes, a la safata els hi portava tot allò que li donava la gana amb ell, que no coincidia mai amb el que havien demanat. El de la cervesa li portava un cafè, l'altre li portava un trinaranjos, l'altre li portava un cerquer. El més curiós és que és els elogis dels comensals que tots arribaven a la conclusió de que era molt millor el que els havia portat que el que ells volien demanar. Això és autènticament cert perquè jo ho he viscut. La segona peculiaritat era que, malgrat la seva proverbial discreció de bon cambrer, quan els comensals menys s'ho esperaven, s'acostava a les taules i es ficava sense subterfugis en la conversa que mantenien. sigui a favor o en contra de qualsevol opinió dels clients. També ho havia vist. O sigui, s'acostava a una taula i li deia a un senyor que estava parlant de no sé què, i deia, no, perdó, escolti, això no és així, això no va ser així, històricament, això és fals, i bueno, tothom quedava parat. Però es ficava a les... I ho feia amb una seriositat facial que demostrava una intel·ligència de primera classe. Em sembla que havia treballat també al Círcul, a l'antic Bar Noia, que hi havia aquí al cap del pont, i el bar de la piscina també em sembla recordar-lo. Tornant a l'enrajolada, voldria donar quatre pinzellades sobre el canvi de propietat d'aquesta casa-museu en el moment en què el meu pare Lluís Santacana em va fer donació a la Diputació de Barcelona. Corrien els primers anys 60 del segle passat quan es va produir aquest fet i recordo la il·lusió i l'alegria que demostrava el meu pare pel fet que finalment l'enrajolada passés a mans de l'administració pública, cosa que permetria un ús popular del museu i per tant obriria les portes a la població en general, és a dir, la possibilitat que tothom pogués gaudir i admirar la col·lecció de peces que s'hi exhibien. Hi va haver però un problema, un greu problema. Si no l'explico, rebento, ho sento, potser no ho hauria explicat, però ho explico. Al cap d'un temps de l'adquisició de l'immoble per part de la Diputació, de l'època, una visita familiar a les instal·lacions ens va fer descobrir que les coses no s'havien fet correctament. Dos aspectes a observar. D'una banda, l'interior de la casa, ara de domini públic, mostrava un aspecte deplorable, parets amb esquerdes, humitats al sostre, el terra desgavellat i un aspecte general decebedor. Per l'altre costat, una autèntica destrossa irrecuperable en els dos patis jardins de l'exterior. Dic dos patis per aquest i el que està una mica més en sota, un metro i mig més en sota. Un veritable desastre perfectament evitable. S'havien literalment enderrocat tres peces artístiques imprescindibles des del punt de vista artístic, històric i cultural que ornaven aquesta part exterior de la casa. Una capella que hi havia just on som ara mateix, exactament aquí, una preciosa pèrgola d'estil romàntic que es trobava també just aquí en aquesta part del pati i aquesta mateixa pèrgola formava la paret de l'altra banda que donava al pati que era un safareig preciós enrajolat. Dins d'aquesta massacre inexplicable cal afegir-hi una tala brutal de molts dels arbres frondosos que en aquells moments poblaven els dos jardins, especialment tilers. Mai no s'han detingut els responsables d'aquesta canallada, però ja deu haver prescrit, o sigui que no podem fer res més, no? I a més crec que els seus autors ja no són entre nosaltres. Bueno, el disgust va ser colossal. Vam deixar la família i jo mateix de visitar aquesta casa tan estimada fins que l'Ajuntament de Martorell del moment també es va fer càrrec de la gestió del museu. Les coses van canviar radicalment. En la nova gestió de la Casa de la Vila, l'enrajolada va tornar a adquirir el to original, millorant-ne molt les instal·lacions, amb cura, respecte i una feina pulcra i professional, impecable. En aquest cas, crec de justícia agrair molt especialment al senyor Ferran Balança, que m'ha semblat veure'l per aquí. Pot ser? Eh que sí? Hola, Ferran. Una persona sàvia i respectuosa i que ha demostrat una immensa capacitat de servei. Així doncs, gràcies, Ferran, per l'esforç i la devoció que has mostrat en tot moment a la recuperació i el manteniment d'aquesta casa tan estimada. Vaig acabant. Ho dic perquè no s'acabin de dormir. Així mateix, el meu sincer agraïment i respecte per totes aquelles persones que han dedicat el seu temps i el seu amor en les distintes labors pedagògiques de conservació i en les feines de guies per als visitants amb un gran rigor professional. Gràcies, doncs, a tots ells. Aviat és dit, 150 anys de l'enrajolada. Unes paraules finals d'homenatge cap a tres persones que han estat els autèntics protagonistes d'aquesta història tan meravellosa. Francesc Santacana i Campmany, aquell senyor que hi ha dalt del pedestal, diguem-ne, el creador d'aquesta petita meravella artística i cultural i que en èpoques de convulsió política es va dedicar a deixar un món millor, que no és poca cosa. Va tenir santa paciència i devoció per l'art i interès per la història per crear aquesta magnífica casa. La segona i no menys important menció és dedicada al meu avi Francesc Santacana i Romeu, aquest està en un altre pedestal aquí baix. Espero que en el futur no hi hagi ningú que hagi de posar una cara meva per aquí a la paret. O una cosa que jo no he fet res. No. L'avi Santacana Romeu realitzant una enorme tasca de catalogació gràfica i escrita. Gràcies a això, avui en dia, l'enrajolada manté la seva digna història. Evidentment, aquest Francesc Santacana i Romeu va fer l'ingent feina brutal per Martorell, que és la donació de la piscina que tenim aquí darrere, la piscina municipal, la fundació l'any 1910 de la Unió de Vinyaters de Catalunya i finalment la creació per la fundació del Sindicat Vitícola Comarcal de Martorell amb en aquell moment 4.000 afiliats. El meu avi Francesc va ser assassinat una matinada de setembre de l'any 36 a una vorera del Congost, a quatre passes d'on som ara mateix. Finalment, un especial reconeixement al meu pare Lluís Santacana i Faral per haver recollit aquest important llegat familiar, cuidar-lo amb estima i delicadesa i, el més important, cedir-lo a l'administració pública amb l'objectiu que tothom pugui gaudir del seu contingut. Permetin-me, per acabar, citar una meravellosa frase de Francesc Pujols, unes paraules precioses que defineixen un sentit d'esperança pel nostre estimat país. És molt senzill, diu, l'esperit català rebrota sempre i sobreviu als seus il·lusos enterradors. Moltes gràcies a tots per la seva presència i paciència. Visca Martorell i visca Catalunya.